Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
I aquí, preparades una setmana més per entrenar la nostra creativitat, com sempre, amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
Hola, Cristina, com estàs?
Doncs molt bé, i avui ens crec que em faràs pujar els colors.
No, a tu no. No, jo no crec que tu no has de tenir pas de vergonya.
Jo sempre dic que la vergonya la vaig deixar a l'incubadora on hi vaig estar 21 dies. Vull dir que se
ja
me l'han quedat tota.
Ja m'ho pensava que anava per aquí la cosa.
Creativitat amb vergonya i, com sempre, primerament volem saber què t'ha inspirat a tu per fer aquest programa.
Doncs sí, mira, a mi sí que em pugen els colors, perquè jo sí que en tinc de vergonya, eh? Doncs tot va venir d'una conversa on parlàvem de si teníem vergonya o no i de com ens afecta. I clar, tot i així, doncs, amb gent que ens pensaven que no tenia vergonya, resulta que sí. I parlant com afecta tant de petits, com d'adolescents, com de grans, no? I es va generar un gran debat i vam dir, això, n'hem de fer un programa.
Home, tots tenim una petita part vergonyosa, més petita o més
sí,
gran, eh?
Sí, però depèn de la situació, depèn amb qui,
sempre
no?
Hi ha coses que ens fan
sempre
vergonya.
Sempre hi ha alguna cosa. Però mira, una cosa de mainada, perquè clar, hi ha les diferents etapes que dèiem. Doncs quan ets petitó, o sigui, fins als 3 anys, 4, posa-li, no tenen vergonya, no han tingut vergonya fins que no hem arribat als 3 anys. Som menys lliures i ànimes lliures, i llavors fem, i ballem, i cantem, i riem, i ens atrevim a mil coses, fins que ens comencen a dir allò que sempre dic amb els patrons. Això es fa així, no et passis a la ratlla, cap aquí, cap allà. I algú ja et fa sentir potser una situació de ridícul, o alguna coseta així, i ja hi som, apareix la vergonya.
I ja t'amagues darrere les cames de la mama, no?
Això.
Perquè ja, realment, segurament amb el confort, no? Però sobretot sí, no, amb el típic, jo què sé, company de feina del pare que ens trobem, et saluda i tu te'l mires en plan desconegut, no?
Sí.
I allò, ara no contesto, no? Vergonya, por, clar, aquí, que clar, es poden vincular
sí,
dues
exacte,
coses amb l'exemple que he
sí,
posat,
sí,
eh?
Sí, sí, és que ja a vegades és vergonya, a vegades és por. Però bé, la vergonya també sol aparèixer una mica en el moment en què algú te ridiculitza i allà sí que hi agafes aquella vergonya de dir, ups, no m'exposo perquè sé que tens aquest record, no?, d'aquell moment, que no té per què tornar a passar, però ja ho tenim.
No sé en què està pensant la Roser, però li estan pujant els colorets
bé,
de les
és que
galtes.
Tinc calor, eh? És que tinc calor.
Ja veiem que les vermellors de cara poden ser per moltes coses.
Sí, sort que no ens veuen, eh, la gent. Doncs mira, i llavors això és l'etapa de petits. Però l'etapa d'adolescent, aquí sí que tenim un problema.
Tot
Houston,
fa vergonya.
Tot fa vergonya. La vergonya, també el que dèiem, es converteix en inseguretat, en por. Ja són moltes coses que això ja és més difícil de portar. I l'etapa de ja més grans, jo crec que la vergonya ja cada cop va desapareixent una mica i arriba un punt, jo he parlat amb gent gran en l'etapa daurada, no?, que em diuen i és com dir, mira, nena, a mi ja m'és igual tot,
sí,
saps?
Sí. Jo estic aquí, penso fer el que vulgui dir el que vulgui, no?
Sí.
Que pensin el que vulguin.
Vull dir que la vergonya també té aquestes etapes, hi ha
sí,
moments doncs, que ho patim molt i hi ha moments que dius, ja, mira, tu, jo...
I això... Per això és molt important l'autoestima, l'autoconfiança, treballar-ho, no? També, sobretot, des de les escoles,
sí,
des dels instituts,
sí,
tot aquest component de gestió emocional, doncs... Està bé que rebin eines, també, perquè
sí,
és una etapa complicada i ens pot crear traumes de per tota la vida, que després són tots camps de psicòlegs.
Sí, sí, justament en aquest grup que parlàvem, doncs una persona és el que deia que ha deixat de fer moltes coses a la seva vida i ha deixat doncs, de parlar potser amb una persona que en aquell moment li interessava, o sigui, s'ha estimat més marxar que passar la vergonya de fer aquesta acció, no? Home, doncs això és com...
Però sempre t'arrepenteixes al final del que no has fet. Del que has fet, ja no.
Ja.
Del que no has fet, sí.
Aquí està el tema. Doncs bé, parlarem de la vergonya... Bueno, i també parlarem de la por escènica, que no és ben bé el mateix. No, la vergonya i la por escènica són... O sigui, no és el mateix, però va lligat. Són com dues germanes
sí,
que van juntes de la mà, però cadascuna va a la seva
aquesta
manera.
Aquesta vergonya portada a l'extrem màxim, no?
Sí, sí, sí. Llavors, parlarem de les dues coses... Però primer te vull explicar la meva vergonya i la meva por escènica.
Què li fa vergonya i què li fa por escènica a la Roser?
Doncs començaré per la por escènica. Perquè, de fet, és que te volia explicar que jo vaig començar a fer ràdio, que no sé si t'ho he explicat algun cop.
A veure.
Justament perquè jo tenia por escènica. En el moment en què m'ha passat en realitat en diverses situacions així com molt importants per mi,
sí,
tant en recollides de premi com al final de les desfilades de moda, que allò que tens que sortir, no? Que la gent t'agafen els models i has de sortir, i era com que per mi era un trauma, no volia sortir arrossegant, tenia
jo,
que sortir.
No, que fan entre bambalines, no?
I va haver un premi també que em van dir que farien una gran festa i que hi haurien més de 500 persones i que vindria la premsa.
Vas dormir aquella setmana?
No, ho vaig passar fatal. Tan malament que vaig estar 2 dies plorant i fins que vaig parlar amb una amiga que em va saber parlar, o sigui, em va dir el que necessitava escoltar en aquell moment.
Una bona amiga,
sí. I va ser quan em va fer veure que tenia que disfrutar-ho, que no tenia per què plorar perquè m'estaven donant un premi, que tenia que disfrutar-ho. I bé, vaig fer-li com una mica de gir.
El clic, no?
El clic aquest, i realment doncs sí que el vaig disfrutar. I el poc després, parlant també amb una bona amiga, em va dir, t'aniria bé fer ràdio. Perquè com que no et veuen, doncs és una manera d'anar-te deixant anar. I això, i va ser una mica doncs, els motius també que vaig començar a fer ràdio. Va ser això perquè també va coincidir amb el temps que em van oferir per fer formacions i el fet d'exposar-te a davant de persones i explicar, parlar de creativitat o del tema que estàvem tractant, doncs també era com molt delicat, amb vergonya i amb por escènica.
Jo he anat a un taller seu i la vergonya ja l'ha deixat a casa,
ja
l'has deixat enrere. Quina
ja
gran feina que ha fet la ràdio, doncs, eh?
Sí.
Home,
sí,
aquí,
sí, sí.
Visca la ràdio.
O sigui, que mira, t'ho volia explicar perquè era com que aquest tema el tenia, dic, mira, això ho hem d'explicar perquè si hi ha gent que s'hi troba, doncs que sàpiga que hi ha reptes, hi ha coses que s'han de fer. Però, clar,
per travessar aquesta por, eh?
Això mateix.
És travessar-la.
I tot això té que veure amb la creativitat, que és el que estem parlant cada setmana, que
totalment.
És tenir una ment àgil i una ment preparada, doncs, pel que vingui.
I flexible. Hem de ser més
I flexibles. Flexible. I per això entrenem el bròquil cada setmana. I d'aquesta manera, doncs mira, va ser, que gràcies a això ens estem aquí. I ara era com que em va venir també, ara faré com una barreja de temes.
A veure, vinga.
És que, com aquell encreuament de pensaments, parlant també amb aquesta gent, van començar a sortir les paraules aquestes de tu pots, no? Si ho somies, doncs ho pots fer, i tot això, no? Com el de travessar els...
You can dream it, you can do it, no?
Doncs mira, no sempre és així, què vols que et digui, saps? Mr. Wonderful ha fet molt de mal, també, perquè no sempre és així. A vegades sí, però no sempre així. Per tant, ens hem d'entrenar la nostra ment i hem de fer el que sentim i com ho sentim per superar doncs, aquestes coses i aquestes vergonyetes i tot això que tenim. I què passa quan tenim vergonya? Doncs que te queda la boca seca, et suen les mans...
Els colors que dèiem...
El cor s'accelera... No? T'acosta aguantar la mirada...
Tremolós...
Tremolós... I te pones colorada.
Sí, molt colorada. Sí? Sobretot quan em mires.
Això.
Vinga, ja tenim tots els colors amunt, Roser.
Ja està, ara ja està, ja ho tenim fet. Saps on ve la paraula vergonya?
D'on?
Doncs mira, prové del llatí que es diu la paraula verecundia. I significa modèstia, pudor o respecte.
Doncs vinga, totes vinculades amb la vergonya, no?
Ja ho tenim tot, ja tenim la verecundia. Doncs bé, a veure, el que hem de fer és tractar d'evitar... O sigui, no cal evitar la vergonya, però el que podem fer és convertir-la en moviment.
A veure, i com ho farem, això? És la pregunta que s'està fent tothom.
Clar, doncs, bueno, per això hem de tenir la ment ben entrenada, no?
Sí.
Doncs, el que hem d'aconseguir, doncs, és això, fer que no ens mani, no? Que la vergonya no pugui davant del que nosaltres volem fer, no?
És una mica allò de el dolor és inevitable, el patiment és opcional?
Sí.
No?
Sí.
La vergonya és inevitable, portar-lo a por escènica o un extrem que t'impedeixi fer alguna cosa, o alguna cosa, no? També depèn de tu, qui hem de tenir eines, no?
Per poder sortir d'aquí. Hem de tenir eines, però sí, és com allò que diguis, mira, el problema no el pots solucionar, doncs, però com tu portes aquest problema, doncs te canvia la vida, no? Te canvia una cosa, te canvia l'altra. Doncs la vergonya no neix quan estem sols. La vergonya neix quan imaginem la mirada dels altres, o sigui, quan ja estem exposats.
Què diran? Què pensaran?
Clar, aquests ronrons que sempre estan aquí i que al final, per què serveixen aquests ronrons?
Són els
no?
que pensa en l'àvia que parlaves abans, no?
Sí.
I digues, ei, no importa.
Fora.
No importa.
I tot això ens porta a parlar de la gent que es dedica a les arts escèniques, que aquests en saben molt. I tu també en saps molt d'això.
Doncs
clar,
vinga,
perquè la Cristina fa teatre, la Cristina fa moltes coses, i segur que has de tenir algun truc, alguna coseta que fas abans de sortir a escena.
Jo faig les tres respiracions profundes, que crec que deu ser una eina que fa servir absolutament tothom, però sí, la de deixar anar el cos i una mica d'empoderament davant del mirall, també.
Sí.
I ja no et veus a tu, sinó que veus el personatge, ja hi connectes, ho respires, i per molt que el cor surti accelerat, però ja està, quan hi sintonitzes després ja tot brilla i tot flueix.
Que bé, però això no te surt a la primera, això és perquè ja portes molt d'entrenament i ja saps com fer-t'ho, que això és el que diem setmana darrere setmana, que clar, les coses no es fan amb un xasquidor.
No.
Ho has d'anar fent. Doncs, saps que parlar en públic és una de les situacions que més nervis provoca a la població en general?
Sí.
És de les primeres pors, eh?
Els anys de ràdio, ja et dic, jo amb un micròfon pel carrer semblava que anés amb una metralladora, de veritat, perquè sí, com si anés amb un revòlver, vull dir, la mateixa sensació, aquesta vergonya profunda, un micròfon, però, i ja no et dic a una càmera, eh?
Però més, sí, exacte, però més, més por que, per exemple, exàmens o segurament a proves físiques, eh? Vull dir que està demostrat, en general, que és així, eh? I clar, el que hem de fer doncs, és buscar maneres. Llavors, molta gent que es dedica a l'actuació no tenia pensament de dedicar-se a l'actuació i diríem que han après com a teràpia, els hi ha servit com a teràpia.
Ho han fet servir d'eina per no, poder fer aquestes formacions que deies tu o ficar-te davant de tot un equip directiu a parlar, no?
I la veritat és que he anat veient doncs, experiències de bastant gent coneguda i t'aniré explicant, i començarem per la Barbara Streisand,
vinga,
la cantant i actriu, que durant un concert, que per ella era molt i molt important, mentre estava cantant es va oblidar de la cançó, de la lletra.
Ah!
I es va quedar...
Oh, quina ràbia!
Sí, davant de milers i milers de persones es va quedar en blanc. I ho va passar tan malament, va passar tanta vergonya, no se'n va saber sortir prou bé, i allò la va marcar que va estar anys que no es va atrevir a sortir davant de la gent. Mica en mica ho va anar superant i ja, i lògicament segueix cantant i ho ha segut. Però no ho sabem, aquestes
Home,
coses,
però
eh?
Però els cantants tenen el recurs de tirar el micròfon endavant, no? I ara canteu vosaltres, que igualment se la saben totes.
Bé, suposo que en aquest moment encara
es va col·lapsar.
Clar,
o anava amb micròfon d'un altre tipus.
Sí, vés a saber, o potser a vegades també es pot barrejar temes personals que et passin i no
sí,
reacciones.
Sí, mare de Déu,
i no
clar.
Reacciones com no, allò que dius, ai, podies haver fet, sí, ja, clar, però quan ets tu davant, al final fas el que fas, eh? Tu te'n recordes del Príncipe de Bel-Air?
Oh, sí, Will
Smith.
Sí? Sí, molt fan, jo era
que era xula. Doncs aquí tenim els dos casos. Tenim en Will Smith, que era el descarat.
Sí.
Aquest no tenia vergonya.
Sí.
De vergonya, res a res. I en canvi teníem en Carton,
sí.
Que aquest sí que era el tímid, no? Era el més ben posat, era el més estricte i molt tímid. Però què li passava en Carton?
Què li passava?
Que hi havia una cançó que li feia perdre tota la vergonya, però tota. Sonava aquella cançó i es tornava boig. I si poses la cançó, segur que molta gent el recordarà
a
l'escena.
A veure, anem a recordar aquell Príncipe de Bel-Air, però l'escena d'en Carton.
D'en Carton, com ballava. You want to be loved by anyone. It's not unusual. You want to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry.
wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day.
Quin temacle de Tom Jones, It's Not Unusual, i en aquest cas sí que estàvem aquí ja ballant com en Carton nosaltres aquí sí. A l'estudi. Doncs ai, quins records que em fas portar sempre, m'encanta.
Doncs aquesta era la fórmula per en Carton per no tenir vergonya. I
s'empoderava el que et deia allà.
Doncs mira, una altra actriu, la Emma Stone. Doncs la Emma, quan era petita, patia molta ansietat i molts atacs de pànic. I ella mateixa ho ha explicat en diverses entrevistes, que el teatre, gràcies al teatre, doncs va saber com canalitzar la por.
És que és meravellós, el teatre és superterapèutic, eh?
Sí, sí.
Treballes emocions, ets capaç de viure altres personatges que no ets tu, però sí que has de posar la teva essència perquè aquell personatge sigui real. Vull dir que és terapèutic totalment. Jo ho recomano a tothom, fer teatre.
I segons te vagi explicant els casos a diferent gent, ja veuràs com anem parant aquí, no? Doncs els pares de la Emma Stone la van apuntar a classes d'interpretació per veure si era com una via, i ella deia que posar-se en la pell d'un personatge, com el que estaves dient ara, doncs clar, li permetia expressar emocions que en la vida, en el seu dia a dia, no li sortien.
Clar.
Li costava molt. I el fet d'interpretar, doncs era com li donava una altra vida, no? Al final és això. Si tens emocions retingudes, és trobar la manera de com treure-ho. I mira, un altre actor, en Hugh Grant.
Sí.
Doncs en Hugh Grant explica que se sent molt més tranquil davant d'una càmera que en una festa.
Imagina't.
O sigui, ell té por...
És que clar,
bueno, no és que
ha xupat por. Càmera aquest home, eh?
Doncs és molt tímid, eh? Ell diu que és molt tímid i el fet d'anar a esdeveniments socials doncs, no li agrada. És com una obligació, o sigui, va, però no els gaudeix. I se sent molt més còmode, doncs això, interpretant, no? Estan davant d'un personatge. I una altra cosa semblant també li va passar a Harrison Ford, vull dir que t'estem parlant
de grans.
De llegendes,
sí,
no?
Sí, tant.
Doncs també explicava el mateix, que de petit, de jove, era molt i molt tímid i que, bueno, que no s'atrevia a parlar en públic. I va ser, doncs, quan es va apuntar a interpretació, que va ser com una mica obligat dintre de la seva formació acadèmica que estava fent en aquell moment, i es va donar compte que era la solució al problema que estava patint.
Que ho estava afrontant, no?
Sí, i el fet de fer personatges, doncs hi passava el mateix que anem a estona, on s'alliberava i ja deia de tot, cridava, plorava, rivia...
És que, a part, és el millor. Si et toca un personatge amb aquella emoció que tu tens reprimida, el que tu explicaves,
sí.
Clar, sí o sí, ja has de connectar i tant que facin a coses.
Clar, però és com... Podríem dir que és com un ball de màscares, és com un carnaval.
Sí.
Perquè quan tu et poses una disfressa que realment tapa la teva identitat, et deixes anar, no? I tu vas disfressat, que no se't reconeix gens, i és capaç de posar-te al mig d'una plaça i ballar, i saltar, i agafar una persona que no coneixes i fer-li una volta. Vull dir, clar... Com necessitem a vegades això, no? Tapar-nos per poder ser lliures.
I que divertit que és poder ser lliure, eh? Per tant, treballeu-ho bé, que tots puguem ser lliures i uns mateixos.
I mira, i t'explico el cas de la Lady Gaga, perquè
veure...
això també, la Lady Gaga també té un reportatge que explica que ella era una nena també molt i molt tímida, i ella també va fer això. Quan va començar, va crear un personatge. La Lady Gaga d'ara és molt diferent de la Lady Gaga de quan va començar. Va fer un personatge com molt extrem, i molt excèntric, no? Molt, molt raro amb vestimenta, molt raro amb aparença, amb tot, perquè realment no es veiés enlloc què era ella com a persona. I d'aquesta manera, doncs, va fer això, va perdre la por escènica, va perdre la vergonya, i es va atrevir, doncs, a cantar davant de la gent i a fer-ho. I mica en mica, doncs, a base d'anar-ho fent, entrenament, tal i com diem, doncs, la Lady Gaga avui en dia... És la Lady Gaga que
doncs,
coneixem.
Ja veieu la vergonya, que si em patiu, no us preocupeu, perquè tenim molts exemples de que com s'afronta, després prepara't, que et menges el món.
Sí, però espera't, que encara et diré una altra manera d'afrontar-ho, que va fer en Jim Carrey. En Jim Carrey ho va afrontar amb humor.
Amb humor.
Perquè l'humor també és un escut. És un escut que et poses per superar les inseguretats, no?
Totalment.
I llavors és com, fas broma de qualsevol cosa per no encarar-te amb allò.
A mi m'encanta la frase de... tota broma té un 50% de veritat.
Sí.
I és ben cert, perquè al final és sarcasme pur que li fiques gràcia darrere perquè no soni malament, no?
És veritat. Jo també ho he fet servir, això,
Sí.
Sí, sí, sí. La veritat és que sí, quan estava escrivint jo deia, doncs sí. I mira, i la Nicole Kidman, ja per anar fent una mica de recull de tot plegat, ella el que fa és que la vergonya, que també en té, i també n'ha patit, i cada cop menys, però també n'ha patit, la fa servir al seu favor.
Oh, és la més intel·ligent, doncs.
És la més intel·ligent. Llavors fa que l'energia que li provoca negativa, doncs la gira, i a l'hora d'interpretar és no perdre-la del tot, perquè és com aquell respecte que sempre has de tenir. No? Perquè a vegades quan perds tota la vergonya és com te'n dona igual 100 que 50, no? O 50 que 100, no? I ella diu que hi ha el respecte aquest que no s'ha de perdre i sempre has d'estar nerviós davant de qualsevol actuació, encara que n'hagis fet 1000, com si fos a primera.
A mi sempre m'han dit, el dia que ja no et posis nerviós abans de sortir, deixa de fer teatre. Vol dir que ja no hi vibres. Per tant, sí que és important també mantenir sempre una mica
mantenir
aquest coquet,
això.
No? Aquest
sí,
coquet.
Sí, sí. I allò que parlàvem dels rituals abans, que deies, doncs la respiració està clar que és el més efectiu, no? I el que gairebé tothom fa.
I la respiració de foc, que activa.
Com és aquesta? Ah, vale.
Sí, sí, amb el nas, que ho feia amb la boca, amb el nas,
Ah, vale.
I tot això t'activa tot el cos.
I també tenir una frase com un mantra i repartir-te constantment aquesta frase, no? Això també ho fan molts esportistes.
Sí.
Abans de sortir,
no? Són tots supersticiosos,
Sí, sí, tens com aquell mantra, no? De dir, vinga, t'ho vas repetint, t'ho vas creient i vas fent. Exercici físic, també, no?
Els saltets, el deixar anar...
L'escalfament vocal,
sí,
no?
Diafragma.
I exacte, i és una manera de preparar el cos i reduir les tensions. I d'aquesta manera, doncs, vinga, va, pum. A la plaça.
A donar-ho tot.
Doncs mira, ràpidament, tenim dites, no?
A veure.
Ets un poca vergonya, tenir vergonya aliena, no? La vergüenza ajena, sí, que es diu també, no? Tenir més cara que esquena, aquí sí que ja s'ha perdut tot. I també hi ha una que diu, la vergonya quan es perd, ja no es troba, Cristina.
Oh, doncs la deixem anar?
Ja la deixem anar.
Només
i ens anem
mica,
al consultor.
Només una mica per mantenir viva aquesta màgia.
La xispa. Anem al consultor.
Adéu. No podem marxar mai sense que la Roser ens posi els deures, no? Podríem
sí,
dir.
Fem una mica d'exercici. Avui ens ha quedat un programa bastant seriot,
Home, jo m'he divertit molt,
Sí, sí, però ho hem parlat així, és molt...
Sí, a vegades fem coses diferents, avui ha estat així més personal, no?
Sí,
m'ha agradat.
Sí, sí,
que sàpigues
mira,
que m'ha agradat.
Està bé, tenim la varietat.
A vosaltres també? Ens ho poden dir per Instagram.
També que ens ho diguin.
A on?
Sí, sí. El Roser Martínez Creativitat.
Doncs vinga.
Que ens ho expliquin a veure què tal.
Consultori creatiu. Què anem a fer?
A veure, una curiositat científica. El cervell no diferencia gaire entre el que imagina i el que viu. Què vol dir això? Que si visualitzem una presentació o un discurs, pot reduir la por. Per tant, treballem amb la ment i visualitzem el que anem a fer i d'aquesta manera doncs, viurem d'una manera més tranquil·la.
I no visualitzeu que fareu el ridícul
no.
I que us equivocareu o que caureu caminant, no. Això
fora.
No. Aquests pensaments, quan apareguin, els aparteu ràpid, els bufeu, fora.
Positiu. I ara farem un exercici.
A veure, exercici.
Mira, i és una acció molt petita, però que pot marcar molt la diferència. I jo ja sé que això fa molta vergonya, però és que és molt interessant. I és, per exemple... anar caminant i encara que tinguis vergonya, mirar algú i somriure. I potser et posaràs vermell o vermella, perquè, clar, és una cosa diferent, o potser l'altra persona a veure com s'ho pren. Però si vas practicant el somriure, cada vegada somriuràs més fàcilment i aniràs perdent vergonya.
Ah, doncs vinga, ens empoderem amb somriures.
Amb somriures.
M'encanta.
I l'altre exercici també que vull dir, que tu l'has dit abans, que és el de parlar davant del mirall.
Sí.
Aconseguir parlar un minut de tu a tu, davant el mirall, que costa molt, i aguantar la mirada,
I dir t'estimo.
També.
A tu mateix.
Costa molt,
És que estem tots, ja et dic jo, que som tots carn de psicòleg.
Sí, hi ha molts patrons que hem de...
Però bons consells per treballar, davant del mirall, parlem-nos amb respecte, amb carinyo.
Somriure.
Clar que sí, sempre.
Sí.
Molt bé, Roser, doncs...
I la vergonya fora, mira, el que puguem.
Sí, tu en tens o no? Ja les tens tremendament superada,
no? Jo sóc com la Nicole Kidman, jo encara en guardo. Cada cop menys, però en guardo, sí.
Em vols dir, ara aquí, amb el mini temps que ens queda, què és el que més vergonya et fa? O sigui, què és allò que dius, ai, això és que no ho suporto quan em passa?
Bé, no és que no ho suporti, però a mi em fa molta vergonya quan em donen un protagonisme inesperat.
D'acord.
Em posa com de cop i volta que no m'ho espero i veig que se'n parla de mi i no sé com reaccionar. I llavors em vinc vermella i jo, ups...
Ara això jo no ho tenia controlat,
clar,
eh?
Que s'agraeix i agrada, però és una situació que em costa gestionar. Encara a dia d'avui em costa gestionar. Sí, sí.
Bé, tots estem treballant-nos dia a dia, sí. Però estàs aquí fent ràdio, sí. Fent formacions. Per tant, sí. La vergonya una mica molt l'has deixat
enrere,
eh?
Doncs animem a la gent a que faci coses i petites accions per anar superant aquests temes.
Doncs ja ho sabeu, somrieu, que és molt important, això.
Vinga, va, somrient, Cristina, a veure.
Ens hi veiem, oi, tant, la setmana que ve, ens hi veiem. Sí, però jo somriure.
Sempre estem somrient.
Mare de Déu, mira quines arrugues de riure que tinc jo.
Adéu, adéu.